els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Ahir celebràvem el Dia Mundial de la Motricitat Orofacial 2025. Ens vam quedar amb les ganes, segur que ho recordareu, de parlar amb la Mònica Egea, logopeda i professora de Blanquerna, i avui, creuem dits, diria que la podem recuperar. Ara sí, Mònica Egea, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, Mònica,
a veure si a la tercera va la vencida.
Això diuen, no? A veure si és així,
diuen,
Mònica.
A veure si és veritat.
Segur que sí. Vinga. Escolta, mira, de primeres podríem dir que ahir es celebrava aquest Dia Mundial de la Motricitat Orofacial 2025.
Sí.
La primera pregunta que et faria com a especialista és què és realment, no?, aquesta motricitat orofacial, que potser no estem acostumats, no, Mònica, fer servir aquest concepte.
És un nom que no sona.
Correcte.
Doncs mira, la motricitat orofacial és una especialitat o una disciplina dins del que seria la logopèdia, una de les tantes disciplines de la logopèdia que s'encarrega de treballar, bueno, d'avaluar, de tractar aquelles funcions orals que es puguin veure afectades. I aquí entraria, doncs, per exemple, la respiració, la succió, la deglució, la masticació i la parla. Són totes aquestes funcions del sistema estomatognàtic que es diuen i que entren dins del que és la motricitat orofacial.
Uh-huh. Moltíssim.
Sí, m'he explicat.
Ho has explicat perfecte. Ara ens hem situat, sabem del que parlarem. Mònica, jo no sé si em permets preguntar-te, on ets ara mateix?
Pues mira, jo estic a l'Hospital Clínic de Barcelona. Jo treballo aquí des de ja fa uns 3 anys i mig. Aquí, principalment, abordo el que seria la part de motricitat orofacial, però més enfocada, doncs, per exemple, en pacients oncològics que han passat per cirurgies de càncer de cap i coll. I doncs, aquí doncs, es pot veure afectada doncs, la parla, per exemple, la deglució, en aquests casos també la masticació. Després treballo amb altres tipologies de pacients, perquè aquí també tractem casos de veu d'alta complexitat o fins i tot la part de feminització de la veu amb dones trans. Però la motricitat orofacial va una mica més enllà. És a dir, jo antigament treballava molt més a la part privada, i aquí doncs, sí que jugava un paper molt important doncs, perquè tenia doncs, pacients que tenien encara hàbits de succió lesius, nens que encara es continuen xupant el dit o que han portat el biberó durant molt de temps i això els hi ha comportat doncs, maloclusió o persones que eren respiradores orals i s'havia d'aconseguir una respiració nasal perquè això és molt més saludable i comporta menys problemes a nivell orofacial. I aquí, doncs, bueno, una gamma molt àmplia dins de totes aquestes funcions que jo t'explicava abans, no?
Mònica, creus que en general, ara només per començar que et deia, què és aquesta motricitat orofacial? Tenim poca cura del nostre sistema orofacial?
Bueno, a vegades pot ser una part de cura o potser no hi ha prevenció, parlant sobretot en el cas dels nens, no? Que és on es pot fer més prevenció. I d'altres és potser una manca de coneixement, no? Perquè, bueno, hi ha qui té un fill que respira per la boca i no sap que això pot ser perjudicial, a no ser que li hagi dit el pediatre o l'otorrino, o a vegades persones adultes també, no? O, per exemple, doncs portem anys i anys fent tractaments amb aparatologia ortodòntica, resulta que tenim una maloclusió que no s'acaba de corregir i el problema és perquè tenim una mal posició de la llengua que el que està fent és que no s'acabi de corregir aquella maloclusió, no? O sigui, jo crec que en alguns casos pot ser doncs, que no tenim cura, però més aviat relacionada amb que potser no tenim informació de que realment allò és un problema.
Clar, justament, quan podem saber que allò és un problema, Mònica? Quan han de saltar totes les alarmes?
Les alarmes, sobretot, és perquè algú no ens diu, escolta, no, el pediatre, per exemple, que és el primer que veu els nostres fills, doncs mira, he detectat, com és el lema d'aquest any, no? Pues que el teu fill té un tel lingual que és curt, o el nen habitualment respira per la boca, o potser són els pares que estan veient que el nen, pues, sempre que mira la tele, o quan va al cotxe, o sempre que està en una situació de repòs, doncs aquesta boca està oberta, que han vist que durant la nit el nen ronca, sembla que fa apnees, o pues, que tenim un nen que fa molt temps que té l'hàbit de succió digital i que no sap ben bé el pare o la mare com eliminar aquest hàbit i que està veient doncs, que això li està provocant problemes a nivell dental. o que el nen mastega, menja, però se li fa bola i no saben per què i potser en tenim un problema a nivell orofacial, no? És a dir, que a vegades són els pares els qui detecten totes aquestes coses. Lo normal és consultar el pediatre, pues, que és la persona de referència més immediata que tenen, i si no, doncs, bueno, pues, per això estem els logopedes, no? A vegades també pots fer una primera visita i preguntar i estudiar el cas i veure realment què és el que es pot fer des de la logopèdia.
Mira, i si parlem ara, Mònica, ens deies ara els principals problemes pel que fa entre els infants. Si parlem d'adults i aquesta salut orofacial que parlem avui amb tu, quins serien els principals problemes que es troben els adults, no? Pel que fa a la salut orofacial, no?
Bueno, pues una mica el que t'explicava abans. Per exemple, pacient que porta molts anys fent tractaments ortodòntics i, ostres, no soluciona el problema, no? I resulta que és pues, perquè durant molts anys ha respirat per la boca, i al respirar per la boca està oberta, la llengua està baix, i això fa que quan tu empasses la saliva, pues, la llengua canvia la posició i comença a afectar el que seria aquesta malposició de les dents, no? Per exemple, seria un exemple, no? O, pues no sé, pacient que, mira, jo tota la vida he tingut dificultats per articular el fonema de la R, no? La R forta, la múltiple, i ningú mai m'havia dit que és que resulta que tinc un tel lingual que és curt. O sigui, normalment són funcions que estan alterades perquè ha passat alguna cosa, perquè respires malament, perquè has portat biberó durant molts anys, perquè et mossegaves les ungles, és a dir, per una sèrie de coses s'han alterat aquelles funcions i aquelles funcions donen problemes diversos.
Clar, i ara, mira, estem també tots immersos en les xarxes socials, Mònica, i deixa'm preguntar-te per tendències, no? Darrerament, no sé si tu has sentit rutines com aquestes rutines que se li diuen les face fit, no? Que són com d'entrenar el nostre rostre. Clar, per tots aquells oients que sàpiguen què és exactament, doncs una sèrie d'exercicis que es poden fer des de casa, que els promouen, els que els promouen asseguren que milloren el sistema orofacial i pot, per exemple, reduir el dolor de les mandíbules. Tu què n'opines, Mònica? Són útils aquestes rutines o no? Li hem de fer cas?
Aquestes rutines, clar, aquí podem parlar de dues coses diferents. Si jo tinc, per exemple, que també podria entrar dins de la motricitat orofacial, no? Si jo tinc, per exemple, un problema a nivell de l'articulació temporomandibular, no? Soc una persona que per la nit bruxa, que apreta les dents, que rechina estos dientes.
Sí.
I això pues, em provoca que es cansi la musculatura, que es fatigui, que tingui problemes per obrir la boca, que em menjo un entrepà i no puc, no, perquè no puc obrir la boca. Aquí sí que totes aquestes rutines o aquest treball, sempre que es faci sota la supervisió d'un especialista, són rutines efectives. Ara després entraríem amb la part d'estètica, perquè a vegades doncs, són exercicis que corren per les xarxes socials o que hi ha gent que diu que és experta en aquestes coses, però enfocat més al tema de l'estètica. Des de la logopèdia, o almenys jo, no em vaig fer logopeda per treballar l'estètica, per tenir més o menys arrugues o no. És perquè la persona té un problema i jo vull ajudar aquella persona a tractar aquella disfunció, a treure el dolor, a millorar la posició de la llengua, a millorar la respiració, a millorar l'alimentació, no?
Clar, és que és una barbaritat el que ens estàs dient. Com pot té a veure, o sigui, què té a veure, quina relació té el món de la logopèdia, per exemple, que tu deies amb la nutrició. Van de la mà també, Mònica.
Bueno, sí, evidentment, clar, perquè imagina, no, el que t'explicava, el lema d'aquest any és el tel lingual curt, no? El frenillo de la lengua corto, o alterat. Què passa? Si jo tinc un nen que, bueno, que té el tel lingual curt, pues segurament
no
li podrà, costarà
clar,
menjar aliments que requereixin pues, més maneig del bol alimentari. Ja et dirà els pares, és que es cansa, és que es menja millor les coses que són triturades. Jo recordo, ara m'has fet pensar en un pacient, recordo, que a més era fill d'un odontopediatre, que quan l'anava a recollir a l'escola Bressol, s'havia guardat el menjar en una galta. Es quedava menjador i es guardava el menjar. Per què? Doncs perquè la llengua estava tan anquilosada, estava tan lligada al terra de la boca que no podíem estar. Per tant, nosaltres aquí què fem? Rehabilitem la funció. Evidentment, ja, si entrem en temes de nutrició, no, aport nutricional, aquí hi entrarien altres especialistes, aquí hi entraria doncs, el nutricionista, però nosaltres intentem millorar aquella funció. perquè llavors pues, és salut, al final, és qualitat de vida pel pacient.
Mira, per anar acabant, Mònica, recomanaries als nostres oients, per exemple, fer-se revisions periòdiques, encara que no tinguin res, no? Que no hagi saltat cap alarma de les que ens parlaves tu a l'inici, però ni que sigui doncs, per revisar-se aquesta zona orofacial, que ens ho recomanes?
Pues mira, totalment. La primera és anar a l'odontopediatra, que seria com el pediatre de les dents, no?, dels nens, d'hora. I quan dic d'hora, jo que vaig treballar durant 14 anys amb odontopediatres i vaig aprendre molt d'ells, és hem d'anar al dentista. I no hem d'anar al dentista quan comencen a moure's les dents o quan surt la primera càries. No, no. Jo recordo que tenia una companya que em deia primer diente, allà que voy.
Yeah.
Per què? Pues perquè després també està la part, quan tu deies salut oral, d'intentar prevenir el que és la càries de la primera infància. Si jo tinc càries prematura de la primera infància, puc tenir pèrdua dental prematura i això després em pot afectar la parla també. Hi ha aquella teoria de no, són dientes de leche, no passa nada, no, sí passa. Llavors, primer anar a l'odontopediatra. Per què? Perquè a més l'odontopediatra està molt sensibilitzat amb aquestes disfuncions orofacials i sap que si hi ha algun problema haurà de derivar l'logopeda. O sigui que jo d'entrada diria, pares, mares, porteu els vostres fills a l'odontopediatra. Hi ha països, no sé si a Latinoamèrica, que les dones embarassades ja demanen consell. Fins i tot l'alimentació, per si pot tenir alguna repercussió amb el que és l'erupció, o sigui, la formació de les dents. Anem a l'odontopediatre, mirem, perquè segurament l'odontopediatre estarà més sensibilitzat, veure si el nen respira, no respira per la boca. Després, el pediatre, evidentment, perquè es fan moltes revisions, si hi ha alguna inquietud per part del pare, doncs li pregunta al pediatre i el pediatre ho sabrà, o hi ha coses que el pediatre ja mirarà. El té lingual? Seguríssim. De fet, és possible que es detecti des de que és un nadó. I després doncs, l'adult, doncs, igual, ara que si em sent molta gent, doncs bueno.
Que convé, doncs, no?, ja, que ens fem aquesta doncs revisió. Clar,
i després el logopeda, doncs mira, jo m'he enterat d'això, doncs jo aniré a un logopeda i demanaré una primera visita, perquè jo això recordo que ho feia molt, i doncs bueno, que m'expliqui a veure.
Ara sí, per acabar, algun consell que ens donguessis per millorar aquesta motricitat orofacial, quin seria, Mònica?
Pues mira, si ho fem per prevenció, nens que són petits, si comencem pensant en el menjar, hi ha una cosa que ajuda molt al desenvolupament de les dents i de les arcades dentàries que són importants doncs, per la deglució, per la masticació, per la part... Bueno, per la parla a vegades són dues funcions que van separades. Eh? Jo puc tenir un problema de parla i no està relacionat amb un problema de maloclusió. Però de l'entrada, jo recordo un odontopediatra que em deia comer duro, seco i fibroso. O sigui, evitar aquestes dietes tan toves. Vale? Això enfocat al tema del creixement dental, no perquè es desenvoluparà millor la parla, eh? Va per vies diferents. Després, la respiració. Tothom hauria de respirar pel nas quan està en repòs. I si no ho fem, doncs acudim a l'otorrino, per exemple. Mira, el meu nen sempre està amb la boca oberta, o jo sóc una adulta i tinc problemes per respirar, potser tens al·lèrgies. I és important també tractar aquestes al·lèrgies. Però respirar pel nas és més saludable, sí o sí. Vale? És a dir... Bueno, no sé si he donat poca o massa informació.
No,
Rentar-nos les dents, superimportant.
Imagina't.
A l'hospital veiem molts pacients amb disfàgia, que són problemes per empassar, que tenen una molt mala higiene oral. I si tu fas una pneumònia broncoaspirativa, tindràs més números de fer una infecció pulmonar si tens una mala salut bucal. Val? O sigui que, clar, que hi ha moltes coses que podem prevenir tots.
Mare meva, i clar, tu penses, no, Mònica, coses com tan bàsiques, que hauria de ser com aquesta higiene bucal, i les conseqüències que pot arribar a tenir, eh? I el que us trobeu, com deies.
Sí, realment és això. Que si ho saps, doncs home, doncs hi ha moltes coses que pots prevenir. I jo crec que hem d'anar una mica cap a la prevenció. Això també seria... molt important, no?
Una eina vital. Mònica Egea, al final ho hem aconseguit, a la tercera bola vençuda,
al final ho hem aconseguit, sí, la veritat és que sí.
S'ha confirmat.
Bueno, superagraïda, eh?
No.
Superagraïda que m'haguéssiu trucat perquè, bueno, hi ha molta gent que no sap ben bé què fa l'ogopeda i, hòstiades, és una feina molt maca i molt útil i gràcies per haver-me donat aquesta oportunitat d'explicar-ho.
Res, a tu, per atendre'ns. Mònica Egea, logopeda i professora de Blanquerna a la Universitat Ramon Llull. Amb la Mònica doncs hem repassat justament ahir, que ho dèiem, aquest Dia Mundial de la Motricitat Orofacial. Gràcies, Mònica.
Vinga, a vosaltres. Adéu. Adéu.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.